RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
I comencem la tertúlia, però és que realment ja l'hem començat. Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Bona nit, com
Hola,
estàs?
Bona nit,
l'Oriol Ribet també ens acompanya avui, periodista i filòleg. Què tal, Oriol?
Molt bé, bona nit.
La Dolors Camats, que ja l'heu sentit, experta en economia social. Bona nit.
Té una agenda molt apretada.
Sí, sí.
T'has de planificar bé. Sempre va bé planificar-se de cara al 2026.
No? Era per saber si encara hi havia sol.
Has ben fet.
Si és un eclipsi de sol a les 6 del matí, té menys efecte.
No, em sembla que si aguantem fins al 2026, el veurem. I el Rafa López, que també ja l'heu sentit, exsociòleg i exdiputat del Parlament. Com està, Rafa?
Molt bé, fantàstic.
Que a partir d'ara el Rafa, divendres, en principi, ens acompanyarà els divendres, així que ja pots anar coneixent els companys.
Poc ens coneixem.
Sí, però vull dir que hi haurà divendres que potser passaran coses, hi haurà divendres que tu potser no podràs.
Ja, ja m'hagués fet il·lusions, ja estava.
Estic d'avui.
Estic a prova.
D'avui uns quants dies.
Soc el becari de la tertúlia.
Després farem reunió, la Dolors, l'Oriol, la Sílvia i jo, que són els habituals de divendres, i direm què?
Em posareu, em portaré bé amb vosaltres. S'ha de dir la paraula i coses d'aquestes de tertúlia educat.
A veure, va, que és divendres, però no per això hem de començar la tertúlia amb aquest desordre.
Gràcies.
No, perquè els divendres sempre tenim un ambient una miqueta més distès, però avui hem començat amunt. No, us volia preguntar, abans de començar, si hi ha algun fumador a la taula, perquè això cada vegada és més excepcional. Cap exfumador, sí.
Sí.
Tu, Sílvia, fumaves.
Exfumador, sí.
Quan fumaves?
Quan o fa quant?
Quan, no? Quan de quantitat? Molt
quan,
o poc?
Quan ho vaig deixar, fumava un paquet i mig al dia.
Què?
Quan ho vaig deixar, fumava un paquet i mig al dia. Mal fumar, eh? Perquè la gent que fuma tant no fuma bé. És a dir, agafa un cigarro, l'apaga... Que això era quan valia molts menys diners. Ara suposo que la gent fuma més bé, perquè sí, no?
Tu, Rafa?
No, jo era fumador social, bàsicament, quan sortia.
I ho vas deixar fa temps, ja.
Ho vaig deixar fa temps, el 2007. Imagina't, me'n recordo.
No, està bé. Vull dir que normalment això, aquestes dates les teniu bastant fixades,
saps?
Que
vas
estar fumadors.
L'1 de gener?
No, va ser després de venir al Sàhara. Un viatge que vaig fer al Sàhara. Vaig agafar una insolació brutal. I ho vaig associar a la cigarreta, fixa't.
Sí. Mira, és igual, sigui pel que sigui, ho vas deixar.
Pel que sigui, però sí.
Quin any?
El 2007.
2007. Clar. Tu, Dolors?
No he fumat mai.
No, eh?
No, sí.
Ni social, ni...
No, alguna calada he fet.
Però vaja.
Vull dir que res. No. He comprat mai un paquet.
Jo he fumat poc, una mica social, potser un palet més que en Rafa, però també poquet. 4-5 màxim al dia.
No, us feia la pregunta perquè abans ho dèiem, el Ministeri de Sanitat, que ha tirat endavant aquest pla antitabac, i un dels punts més polèmics és que té la intenció precisament de prohibir fumar a les terrasses i de bars i restaurants. Ahir ja ho parlàvem, és una proposta que ja fa temps que anem sentint, tot i que de moment, això sí, queda a l'espera que es faci una llei que s'hauria d'aprovar al Congrés dels Diputats. En tot cas, abans d'això, hem passat per moltes altres lleis que prohibien o que limitaven l'ús del tabac, perquè si no tirem tants anys enrere, en un estudi com el que estem avui, encara es podia fumar, i per això volem fer aquest repàs amb la Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit.
Bona nit.
A veure, on ens hem de situar per trobar la primera pedra d'aquesta llei que es comencés a prohibir en alguns espais?
Doncs l'Estat espanyol ha anat aprovant lleis per limitar aquest espai dels fumadors des del 1988. Mm-hmm. Per tant, tirem enrere i situem-nos aquí primer.
4 de març de 1988.
Aquell dia es va aprovar la primera llei que prohibia fumar a hospitals, centres d'ensenyament tipus escoles o institut, teatres, cinemes i ascensors, entre d'altres llocs. Tot i això...
Ho sentit bé, eh? És a dir, any 88 encara es podia fumar a hospitals,
sí, sí,
escoles i instituts, teatres, cinemes i ascensors.
Un ascensor, un espai petitíssim.
Però és que els hospitals, clar... Fins al 88, fa 36 anys.
En tot cas, a partir d'aquesta llei, encara estava permès reservar espais concrets a aquests llocs per poder fumar.
11 de novembre de 1988.
Continuem el mateix any, però avancem una mica. Aquell dia va entrar en vigor la prohibició de fer publicitat de tabac a la televisió. I a partir d'aquell moment hi va haver tres lleis més en aquesta línia, el 94, el 99 i el 2005, que les tres anaven ampliant aquesta prohibició a la publicitat indirecta, televenda, patrocinis, fins a fer-la a tots els efectes.
14 de maig de 1992.
A partir d'aquí quedava prohibit fumar als avions que no superaven els 90 minuts de trajecte.
Wow.
I que tenien sortida i arribada a les l'estat espanyol.
Déu-n'hi-do, eh? Vull dir que encara es podia... Vosaltres ho havíeu vist, això de
sí,
fumar?
Sí, sí.
Jo és que no
havia fumat a l'avió, jo havia fumat a l'avió.
Tu sí, eh?
Jo també.
Això a mi em sembla fortíssim,
jo,
poder fumar a l'avió.
Jo, que soc no fumadora, recordo haver estat a darrere un fumador
sí.
en un avió, i era com dir una broma.
Jo recordo...
I no hi havia una zona...
De la part final de l'avió... Jo he fumat a la part final de l'avió, no al seient.
Des de control recorden que és veritat que era molt absurd perquè hi havia uns seients de fumadors i uns seients de no
sí,
fumadors.
Sí, sí, cosa, sí, darrere, si
cosa que en un avió no tenia cap mena de seients.
Com si fos
una cosa
fixa. Els autobusos i els autocars passaven exactament el mateix.
Ostres, sí, sí.
23 de juliol de 1999.
En aquest moment no es podia fumar a cap vol que es fes dins del territori espanyol i a cap autobús durés el que durés el trajecte.
26 de desembre de 2005.
El Congrés va aprovar la llei que prohibia fumar a tots els centres de treball, es van eliminar les zones de fumadors, escoles i hospitals, i tampoc es podia fumar a bars ni restaurants fora, això sí, d'una zona habilitada per fer-ho.
Sí, Sílvia, anaves a dir alguna cosa.
Però... Els avions ha estat al territori espanyol, perquè jo recordo haver fumat transatlàntic als Estats Units, sí. que era quan fumaves a la part final, i l'excusa, o no, l'argument és tantes hores de vol, la gent fumadora...
Tinc mono, no?
No, podia,
no es podia aguantar.
És que era l'atac d'ansietat i d'angoixa.
No, i l'any que ha dit ara, també, home, jo recordo la redacció del Punt, les polèmiques que havíem tingut, perquè sempre es fumava la redacció.
O sigui, la discussió que ara tenim de l'aire condicionat abans era la del tabac, no?
Jo era dels que fumava.
Però no volies que es fumés.
I teníem gent allà molt radicalment en contra dels fumadors, sí, sí.
Va, i arribem a la part final.
30 de desembre de 2010.
A partir d'aquest moment va quedar prohibit fumar a qualsevol local públic d'oci, és a dir, ni restaurants, ni bars, ni discoteques, ni bingos, ni casinos. Es van eliminar els espais reservats a fumadors que quedaven a l'interior i, a més, també es va prohibir, això segur que ho recordeu, fumar a les portes d'hospitals, escoles i parcs infantils.
Clar, això sí que va marcar, bueno, anava a dir un abans i un després, però que no es pogués fumar a bars i restaurants. Abans recordàvem que hi va haver aquells 5 anys de mig-mig, no?, que es van habilitar unes zones, molts que hi va haver espais, molts restauradors que es van gastar molts diners en fer sales separades, hi havia com unes mampares, no?, en alguns espais.
Sí. I els hi feia molta por perdre diners, no?, perquè deia, nostres, els fumadors no voldran venir al meu local.
Les discoteques, aquest va ser el gran moment. No?
Doncs precisament per parlar de les dificultats que va suposar en aquell moment, socialment parlar, implantar aquestes mesures i també per saber què en pensa de les que es plantegen ara i que també estan generant, com dèiem, força discrepàncies, tenim aquesta hora en línia la qui va ser ministra de Sanitat quan es va aplicar aquesta darrera reforma de la llei antitabac, la senyora Leire Pajín. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Ara que fèiem tot aquest repàs històric, li volia preguntar vostè com recorda aquell moment, el 2010, finals del 2010, amb tot aquest debat que hi va haver sobre la prohibició de fumar, sobretot en el fet de l'interior de locals d'oci. Vostè com ho recorda? Va ser molt difícil aprovar aquesta mesura?
Home, evidentment va ser un context difícil, tot i que tinc que dir que la llei es va aprovar després d'un procés, com el que està fent ara el Ministeri també, de diàleg, de debat i d'alt consens. Jo vull recordar que abans d'aprovar la llei al desembre vam parlar i vam discutir la llei primer al Consell Territorial, ho vam fer també de la mà de les associacions de recerca i sanitàries, i per tant teníem un consens parlamentari molt ampli, no?, quan vam arribar a aprovar-ho. Però és veritat que va ser polèmica, que va ser difícil, que la pressió, òbviament, dels sectors, no?, econòmics, dels fabricants del tabac i d'una part de l'hostaleria va ser molt forta, no? O sigui que fàcil no va ser, però és veritat que vam veure els resultats molt prompte, no? I vam veure com, bueno, el que dèiem, pues, es va complir.
Molta gent va deixar de fumar gràcies a aquella mesura, no?
Efectivament, ja el primer any van tindre dades de gent que va deixar de fumar, es va reduir el tabaquisme i també es va reduir molt, i a Catalunya i a Barcelona especialment, tenim dades molt, molt importants de l'any següent, de reducció també de la pressió hospitalària de malalties cardiovasculars. Perquè quan parlem de mesures, no?, de tabaquisme, el que estem parlant és de, òbviament, de protecció de salut pública, de protecció de la gent més vulnerable, també d'incentivar a deixar de fumar, però també estem parlant d'estalvi a la sanitat pública, no? Perquè, evidentment, hi ha una reducció de la pressió del sistema sanitari quan, tu, bueno, quan, quan aconseguim reduir aquestes malalties, no?, relacionades amb el tabaquisme.
Recorda d'on va venir aquesta idea? Ja, m'ho deia abans, que hi va haver un treball previ, igual que el treball que està fent ara també el govern, però hi va haver algun motiu perquè s'aprovés en aquell moment? És a dir, hi havia pressió de la comunitat mèdica, pressió per part de l'OMS? Per què es va fer aquest pas al 2010?
Bueno, jo crec que, com heu parlat, la legislació ha anat avançant, no?, amb la societat. I és veritat que després de la llei del 2005 n'hi havia, bueno, espais que teníem que regular, perquè és veritat que la llei del 2005 va ser un pas molt important, però és veritat també que, per exemple, els treballadors de l'hosteleria estaven encara amb una falta de regulació i de protecció molt evident. I també és veritat que alguns països de la Unió Europea van anar en aquesta direcció. Per tant, teníem estudis de l'impacte que havia tingut a països veïns i també de l'impacte social i de salut molt positiu. Per tant, estaven madurs, estaven preparats, no?, per fer aquest pas. Tot i que, com tu deies, pues no va ser gens fàcil, no? Però, però és veritat que ho vam aconseguir, jo crec que va ser un pas molt important.
Tenint en compte aquest context, no sé si creu que amb les mesures que es plantegen ara i que d'entrada doncs, també generen aquesta polèmica, un cop s'aprovessin, vostè creu que s'acabarien acceptant amb naturalitat? Sobretot em refereixo al fet d'aquest, de prohibir fumar a les terrasses i també el que s'ha comentat de prohibir fumar a l'interior dels vehicles, per exemple.
Sí. Home, sempre que parlem d'avanços en aquest tema sempre hi ha polèmica, no? I jo crec que és molt important, primer, que aquest camí que ara s'ha obrit de nou, aquest camí és de debat, de discussió, que acabarà en una legislació, segurament pues, acompanyem aquest debat en una mirada completa, no? Perquè aquest nou plan, pues, evidentment, aporta mesures de protecció dels més vulnerables, però també de recerca, d'empaquetament dels cigarrets, d'afrontar també nous hàbits de consum, no? Perquè fa 15 anys el consum era fonamentalment de cigarrets, però ara el consum dels joves són més, no?, d'aquests
vapejadors.
Exacte. I per tant, hi ha que afrontar els nous espais de consum. I és veritat, jo estic segura que, bueno, que la meva experiència, almenys, que després de la polèmica que sempre surt, vindrà la normalitat i vindrà un comportament normal de la societat que va caminant i va evolucionant, i estic segura que ho farem també com ho vam fer fa ara 3 anys, no?
Entenc, per tant, que vostè seria partidària d'aquesta mesura de prohibir... Començo per les terrasses. Estaria a favor de prohibir fumar a les terrasses?
Bueno, jo sóc partidària d'avançar perquè n'hi ha marge, no? Per avançar més, per protegir més encara als fumadors, però també als no fumadors, i jo crec que estem també madurs per seguir, continuar avançant, no? Però jo crec que l'important és fer-ho com s'està fent, amb el major consens possible, de la mà de les organitzacions de recerca i sanitàries, i fent una sensibilització de la societat i, el que és més important, acompanyant aquells fumadors que finalment prenen la decisió, no?, de deixar de fumar i que necessiten també del recolzament i de l'acompanyament del sistema sanitari.
Però creu que la veurem en els propers anys, aquesta mesura? Vostè ho veu probable, que veiem que s'ha deixat de fumar a terrasses, per exemple?
Jo crec que, igual que hem avançat molt en els darrers 20 anys, evolucionarem i veurem noves mesures segures.
I pel que fa a l'interior dels vehicles, que clar, en aquest cas potser és una miqueta més difícil de controlar, però segurament té una afectació més greu per la salut, sobretot si es fa acompanyat, com s'ha plantejat, de nens o de dones embarassades. Vostè veu que això es pugui tirar endavant, aquesta prohibició, o potser serà més complicat de fer aquesta vigilància?
És veritat que els espais privats sempre és més complicat, però també és veritat que aquesta mesura està basada, com ho van fer també quan van decidir fer la legislació entorn als espais privats de l'hostaleria, el sentit que té és protegir als menors i a la gent més vulnerable, no? Per tant, jo crec que aquestes mesures tenen sentit, i jo crec que formen part d'aquesta sensibilització que tenim que fer envoltant de la llei també, no?
Mm-hmm. Vostè em deia abans, a partir de l'aprovació d'aquesta llei del 30 de desembre de l'any 2010, es va notar un clar descens del nombre de fumadors, però les últimes dades que tenim, per exemple, és que el consum de tabac entre la gent més jove està empitjorant. Segons dades de l'any passat, gairebé el 40% dels adolescents entre 14 i 18 anys reconeixen que, com a mínim, havien fumat durant l'últim any. En aquest sentit, sobre aquestes dades, vostè creu que està fallant alguna cosa, que ens hem relaxat una mica, que no s'està fent prou aquesta feina de prevenció?
Bueno, aquestes dades el que posen damunt la taula és la necessitat de continuar evolucionant en noves mesures que afrontin nous comportaments de la societat, no? I per tant, el que està fent el Ministeri i aquest pla, d'alguna manera, el que busca és precisament donar resposta a aquesta nova realitat. I és aquesta és la raó per la que estem plantejant noves mesures i nous espais, no?, que vagin a afrontar la nova realitat.
Uh-huh. I, senyora Pagín, ja acabo, però abans d'acomiadar-la li volia fer una última pregunta, perquè vostè, a banda de ministra de Sanitat, en aquell moment a la seva cartera també hi havia la d'Igualtat. Acabem de passar el 8M, sap tota la polèmica que hi ha hagut amb la llei del només sí és sí, els atacs que hi ha hagut també contra l'exministre. I recordava que vostè també va patir molts d'atacs personals en aquella època, on crec que la societat no estava ni la meitat de conscienciada que avui amb el feminisme. Vostè creu que s'ha avançat en aquests anys?
Mira, jo he fet aquesta reflexió molt, no? Després de que tens ara una suficient distància d'aquella situació. Jo crec que, lamentablement, continuem en una societat que les dones i les dones feministes i les dones que donen un pas endavant per dedicar-se a la política encara surt molt car, no? Però és veritat que jo veig que la societat està molt més conscienciada, i les dones avui que tenen que viure aquesta situació estan més acompanyades que ho vam estar segurament nosaltres, no? I això per mi és una satisfacció. Jo crec que tenim que continuar caminant, tenim molt que fer, però jo crec que és molt important que continuem treballant per l'agenda de la igualtat i que el feminisme sigui una realitat a la nostra societat.
Leire Pagín, com dèiem, exministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, i ara també directora de Desenvolupament Global de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Ha sigut un plaer, bona nit.
Que vagi bé, bona nit. Doncs bé, això és el que ens deia l'exministre Pagín sobre aquests passos endavant que s'han de fer en la llei del tabac. Vosaltres creieu realment això, que si, malgrat tot aquest debat que hi ha, si això s'acaba posant sobre la taula i es diu, doncs hi ha una llei que prohibeix fumar a les terrasses, hi haurà aquestes queixes inicials, però després ho acabarem acceptant, com això que dèiem de les discoteques, bars i restaurants, els avions, els autobusos, ho acabaríem, creieu, integrant com hem anat integrant la resta de mesures?
Jo crec que són lleis que no tenen marxa enrere. I això ho podem comprovar, és a dir, això ho podem comprovar, serà molt interessant comprovar si entra un nou govern o noves majories, que segurament que quan està a l'oposició dirà el mateix que va dir el 2005 i el 2010, us ho recordeu. És a dir, el gènere de l'apocalipsi és un gènere que sempre es conjuga molt quan hi ha algun tipus de limitacions. Us ho recordeu quan es parlava de les discoteques, semblava que ningú aniria a les discoteques perquè una d'indignació, no? Moltes vegades pensant que els únics que hi van són fumadors, perquè a mi em fa molta gràcia moltes vegades quan es parla que ningú anirà, no? Com si tothom fos. Aquí les úniques persones que tenen el títol de persona i de consumidor de client és els fumadors, no? O el mateix als restaurants, ja recordeu, seria un desastre, i fins i tot a mi em fa gràcia que després et ve algú d'algun institut que et dirà 4.000 milions de pèrdues que hi haurà cada mes, no? És a dir, aquest sentit de l'apocalipsi és molt senzill. Quan entri un nou govern, si hi ha marxa enrere, perquè de moment no hem vist cap tipus de marxa enrere, amb moltes mesures, no només des del punt de vista de la restricció de fumar el tabac, amb el qual això serà la prova. És a dir, hi ha coses que, clar, que evidencien un progrés de la societat i de la conscienciació de la societat, i aquesta és una, i això ho veurem. És a dir, ara podrem tenir molts debats sobre el concepte de llibertat, el concepte, i ens posarem molt filosòfics, perquè de seguida, no?, ens posem platònics i aristotàlics sobre el concepte de llibertat. Però això es veurà si és un progrés o no és un progrés, quan entrin noves majories, entre nous governs, aquells que ara ho criticaran, veurem si hi ha marxa enrere o no.
Clar, per exemple, en el tema de fumar dins del cotxe, que ja fa temps que també des de la DGT es comenta, els diferents ministres de Sanitat n'han parlat, consellers de Salut a Catalunya també n'han parlat. Clar, una cosa és anar sol al cotxe, no?, i fumar a l'interior, i l'altra és, en el cas d'anar, doncs, amb menors o amb dones, sí, embarassades, o amb altra gent. Però, clar, es tracta d'un espai privat.
No, el tema és que amb el tabac en el cotxe hi ha el factor de salut i hi ha també el factor de seguretat.
De distracció,
perquè tots aquests elements, tocar les ràdios, mirar el mòbil, fumar...
No, que hi ha la cendra, havia accidents perquè hi ha la cendra i cremaven...
Tot això, al final, és a dir, també es pot agafar per aquest cantó, per dir, escolta, és una mesura per evitar distraccions, per evitar atropellaments, per evitar tota mena de coses d'aquest estil. Jo crec que el cotxe pots entrar més per aquí que no per la qüestió de la salut. I estic amb en Rafa, que al final ens pot semblar estrany d'entrada que no es pugui fumar a les terrasses, perquè, diguéssim, és el lloc on van... Si vas a sopar un dia amb un fumador, et diu, sisplau, anem a Terrassa, no? No sé si us passa, a mi em passa. Tinc un amic que sempre anem a sopar. Sí. Demana a Terrassa. Jo em posaria dintre, però...
S'ha de fer la manteta.
Pues anem a Terrassa, anem a Terrassa. Llavors, clar, d'entrada això genera un rebuig, genera un malestar en els fumadors, però jo crec que, com en Rafa, que al final s'acaba interioritzant i s'entén que, també per respecte a la resta de gent que està en aquella terrassa, que no tenen per què ser fumadors, doncs s'acceptarà i ja està.
Dolors.
Jo vaig a la mateixa, crec que anem a la mateixa direcció, hi ha coses que van evolucionant i jo crec que els fumadors, no, les persones fumadores han assimilat que cada vegada no tindran menys reductes en els que poder fumar, ara encara en queden en l'espai públic o no en alguns espais compartits, però això acabarà eliminant-se del tot, com ara veiem increïble, no? El que recordàvem, poder fumar doncs, en una sala de reunions, en un hospital o en un avió. Per tant, per aquí sí que vaig. També crec que hi ha coses, a mi sempre m'ha sorprès amb això del tabac, com a no fumadora ho dic, que a vegades la llei acaba substituint una mica el sentit comú, no? És a dir, de debò hem de regular que algú...
Clar, entrem
que...
en aquest debat també de si s'ha de prohibir tot, si cal entrar
no
sé, en aquesta
no?
línia,
però
no?
Però si tu vas en un cotxe amb una persona embarassada o amb una criatura, fumes? No, hi ha coses que... Sí, suposo que és un que ho fa, però hi ha coses que haurien de ser de sentit comú, no? Ja no, de no fer-ho perquè saps, no? Perquè això sí que ja ho sabem, segurament d'una manera molt més raonada, objectiva i documentada que anteriorment, perquè aquí sí que crec que un dels elements que va ser clau va ser ataconar molt la capacitat de la indústria de contrarrestar les campanyes institucionals i de la publicitat, no? Això va ser també molt determinant de no poder dir, bueno, és veritat que el tabac sigui tan perjudicial, no? O aquells contrainformes que sortien dient, bueno, els atacs de cor no depenen només. Ara sabem molt objectivament, no?, el perjudici que causa la salut individual i col·lectiva al tabac, per tant... Jo crec que també no, les persones fumadores pues, ho assumeixen evidentment individualment, no? Cadascú ja és prou gran amb la seva salut, però alhora també entenen, crec que han de poder entendre que això es vagi reduint. I tinc la sensació que a mi em recorda també altres debats, no? que una mica el que tenim amb un altre tipus de fum, per exemple, que és el dels cotxes. I jo crec que debats com el d'ara l'acabarem tenint d'aquí uns anys quan direm, i us en recordeu quan pel mig de la ciutat podien passar autobusos i camions i cotxes i motos, ala, sí, jo me'n recordo que vaig veure la Diagonal. M'ha sonat una mica això, eh?
Creus, ets tan optimista, eh? Que creus...
Bueno, potser ha de passar temps també, però mireu quants anys han passat des del 88, no? Per prohibir una cigarreta.
36 anys.
Doncs cap a quin anem?
Jo crec que comparativament va ser més valent i més agosarat i més dràstica la mesura que comentava l'exministre Pajín de prohibir els restaurants i prohibir els bars fumar, perquè passàvem de tot a res. I jo recordo...
Sí, però hi havia uns anys d'evolució, eh? Com deia la Mireia abans, no?
Sí, es va anar tard,
des de l'any 98 va ser com molt progressiu, no?
Sí, no, però la mesura dràstica, per un fumador, jo en aquella època fumava, per un fumador de poder llegir el diari, que ja hi havia molts hàbits, llegir el diari, sopar amb cigarro a la taula, a no poder-ho fer per un fumador, jo crec que aquella llei...
El 2010 era, no?, quan no podies fer a cap lloc.
Correcte,
comparatiu. D'un interior d'un restaurant, vull dir.
El 2011, comparativa, que jo estic amb la exministra, va ajudar moltíssim a la gent que va reduir el consum i a la gent que va deixar de fumar. Aquella mesura, jo crec que aquella llei...
Gent que li feia mandra dir, ara he de sortir fora, he de passar fred...
Bueno, o que ja t'ho plantejaves... i deies, bueno, doncs venga, si ara ja puc reduir el del cafè perquè no em deixen, el del diari perquè no em deixen tants, doncs redueixo l'altre. A mi jo reconec que m'anava bé. I comparativament és molt més potent, era molt més potent, agosarada i valenta aquella llei. No,
però anava que... una mica tard, eh? Perquè altres països europeus com Itàlia ja venien de temps d'aquest...
Però que la d'ara, la de les terrasses, jo crec, jo estic amb, també ho deia el Rafa i tots vosaltres, jo crec que és més... un altre lloc que ens prohibeixen no poder fer no sé què a qui fumi, que no pas l'impacte que serà. Crec jo que és una mesura més que molesta, i a més a més recordem que això és salut, i que a l'aire lliure, a la mínima que bufi una mica de vent, allà sí que fumes.
De totes formes...
El que no fuma, vull dir.
De totes formes, si us fixeu, un altre cop repetim el debat que ja hem tingut fa uns anys d'economia i salut. El mateix debat. Sembla que no hem après absolutament res, no? És com el dia de la marmota que anem tirant. De totes formes, és molt interessant, perquè si ho fixeu, a veure, clar que té el seu temps, i aquí hi ha com a sociòleg, és molt interessant. Fixeu-vos que el primer pas va ser prohibir la publicitat. Un dels primers passos. És a dir, el primer pas era tallar l'associació del tabac amb, diguem-ne, una imatge positiva. Una imatge positiva que estava molt relacionada amb unes certes masculinitats, per cert. Si us recordeu tot...
Bueno, i la fem fatal. Les dones també.
És veritat, però
les dones que fumen.
Les dones que fumen, però si us fixeu, és veritat, però que sobretot algunes marques estan molt associades a la masculinitat. Us recordeu el vaquero de Marlboro, etcètera, estava molt relacionat. Això es va haver de tallar primer. És a dir, aquest concepte de que ja sabem que fumar és dolent i, per tant, no té aquestes connotacions, i torno a repetir...
I les publicitats, a les carreres de cotxes, de motos...
I després el que significava les contradiccions socials de fumar de la publicitat en àmbits esportius, per exemple, que no hi ha més contradictori que un esportista i un fumador, o, per exemple, en l'àmbit de l'hospital, aquestes contradiccions que no es veien en aquest moment.
Per això va funcionar tant la campanya del Johan Cruyff.
Per suposat, i entre altres coses, perquè els primers que fumaven eren els de la professió mèdica. Això és una altra cosa, també és una, això és una, diguem-ne, una paradoxa també social que trobem, no? Que són de les professions que més fumen, no? Amb el qual sí que em sembla interessant, és evident que hem evolucionat i que, doncs, haurem d'evolucionar encara més. I després hi ha un altre pas, perquè anem enrere de la resta d'Europa, que és la fiscalitat sobre el tabac, que si ho comparem amb altres països encara estem
molt per darrere. Això també és una de les mesures que es vol incloure dins d'aquest pla antitabac, de pujar encara més...
Pues que la pujada que he llegit jo és... jo crec que és molt més efectiu que et pugin 5 euros, que ja val no sé quan ara, 5 euros un paquet de tabac, que no pas com a mesura d'intentar que la gent redueixi el consum, que no pas que no deixin fumar en una terrassa.
Abans dèiem també això sobre fumar a les terrasses, precisament, de quina és l'afectació que pot tenir això sobre la nostra salut, i per això aquesta hora també volia saludar una altra persona, és la Carmen Monasterio, que és presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia. Senyora Monasterio, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Sobre això que comentàvem ara també aquí a la tertúlia, clar, un dels dubtes que ens plantejàvem és, però a veure, exactament de quina manera afecta els nostres pulmons estar a prop d'un fumador en un espai obert? Perquè hi ha molta gent que diu, home, en una terrassa realment això no té afectació per la salut. En pot tenir o no?
I tant que pot tenir. De fet, s'han fet molts estudis recents que han estudiat sobretot la concentració de les partícules nocives que depenen del tabac en aquests espais oberts, i s'ha demostrat que pot ser tan alta inclús que en espais tancats, o com dèiem ara, en espais de zones en els que hi ha una altíssima freqüència de trànsit. I això s'ha fet aquí a Espanya i en altres països d'Europa conjuntament. El que ha passat ara és que també a les terrasses es fuma molt més que abans, i hi ha una concentració de fumadors que pot arribar a ser, això també s'ha mirat, del 75% de les persones que estan a les terrasses, de manera que hi ha una falsa tranquil·litat, podríem dir, amb aquesta sensació de que, bueno, si fumem a l'aire lliure no passa res perquè això es dispersa. Pues no es dispersa, les partícules estan superconcentrades, també hi ha una relació, lògicament, quan més a prop estem dels fumadors, a partir de, sobretot, els dos primers metres, però més enllà també. I les terrasses avui en dia són una zona d'alta concentració de fumadors i de partícules tòxiques, amb la qual cosa pues no podem obviar aquesta informació i bé, té la mateixa capacitat del mal que feia fumar en els espais tancats pels fumadors passius.
Clar, però ara també ho comentàvem aquí, ho deia la Dolors, potser d'aquí uns anys ens fem creus de com és que respiràvem aquest fum a les ciutats també amb la contaminació. Es pot comparar l'aire que respirem un dia qualsevol en una ciutat amb molt de trànsit amb asseure'ns, per exemple, al costat d'una persona que fuma en una terrassa?
Sí, es pot comparar i de fet s'han fet estudis i encara seria pitjor fumar, estar en una terrassa amb molts fumadors, envoltat amb molts fumadors, que una zona molt, amb molt, el món de concentració de trànsit. Encara seria pitjor. Amb la qual cosa, clar, s'ha de tenir en compte que no per estar a l'aire lliure totes les partícules del fum es dispersaran d'una manera fàcil, sinó que estan allà concentrades. I una mica us estava sentint ara, jo crec que no serà tan terrible. Ara sembla molt trencador, com semblava molt trencador fa 20 anys, deixar de fumar en espais tancats. Bueno, i pensem com a societats científiques que, bueno, la nostra labor és velar per la salut tant dels fumadors com dels no fumadors per suposat, però segurament mesures restrictives que avui en dia pues, ajudaran també a que els fumadors prenguin consciència del mal directe, no del mal que fan els altres, sinó del mal directe que es fan ells mateixos. També ajudarà a prendre consciència que, bueno, l'espai obert, també hi ha conseqüències pels altres i hi ha conseqüències per un mateix, no? Mm. Si m'estan prohibint fumar en terrasses, pues, deu ser que això és molt dolent, no?
També estàvem parlant d'aquesta altra mesura, que ja fa un temps que n'hem sentit a parlar, que és aquesta possibilitat de prohibir fumar a l'interior dels vehicles, sobretot si hi van nens o hi van dones embarassades. Això és més urgent que la mesura de les terrasses?
Bueno, jo no sabria dir-te que és més urgent. Les dues mesures serien urgents, perquè jo crec que l'urgent és prendre consciència com a societat, que amb els anys ho anem agafant, no?, de que el fum del tabac és dolent. El fum del tabac provoca pues la major part, bueno, una sèrie de malalties que tots coneixem, la bronquitis crònica, per suposat, que és la tercera causa de mort al nostre país, molts tipus de càncers, també pues, afecta pitjor altres malalties respiratòries, conseqüències cardiovasculars, i bueno, hem de procurar i procurar que tots els espais estiguin lliures de fum. I el que dèieu del sentit comú, les persones que són més vulnerables són els crios, són els nens petits i les dones embarassades. Això està estudiadíssim, que l'efecte del fum del tabac els afecta més, pues, és de sentit comú. On, si anem en cotxe i anem amb nens, pues, no hem de fumar. Si cal prohibir-ho perquè la gent prengui consciència, pues, prohibim-ho. I quan abans, millor.
Li anava a preguntar també pel tema dels vapejadors, que ho comentàvem abans, no? Que molts joves ara s'introdueixen a ser fumadors a través d'aquestes noves cigarretes. Clar, hi ha molta gent que diu, no, és que això no perjudica tant com el tabac. Des de la Societat Catalana de Pneumologia, què dieu? Sí que afecta igual? No és tan perjudicial?
A veure, igual, encara no se sap, perquè portem menys temps amb els vapejadors i portem, per tant, menys estudis. Però el que ja hi ha són estudis en animals, estudis en persones, que demostren que els vapejadors, sobretot els que porten nicotina, són molt dolents per la salut, poden provocar igual bronquitis crònica, alteren tota la funció tant de la via aèria com de les cèl·lules dels pulmons i tenen efectes perjudicials. Són falsament amigables, diguéssim, i falsament no nocius. Poden produir aquestes alteracions directament i, a banda, està estudiat amb estudi que segur coneixeu molt recent, que es va publicar, que va sortir aquí a principis d'any, a banda, els adolescents ho utilitzen molt amb la consciència de que no és perillós i això és una porta d'entrada cap al fumar, perquè crea un hàbit que afavoreix que aquests nens que als 12-13 anys comencen a provar els vapejadors...
12-13 anys?
Sí. L'estudi aquest fet a l'estat espanyol, incloent nens d'aquí de catalans, pues un de cada quatre nens havia provat els vapejadors. No un consum habitual, però ja els havia provat. I els nens de 14-15 ja hi ha un consum molt més elevat. Jo crec que hem de trencar aquesta falsa sensació de que això no és nociu, i a més amb els nens els ajuda a convertir-se en fumadors, que pues sí, és més nociu encara. També s'havia vengut molt la idea de que els vapejadors servia per deixar de fumar, i és tot el contrari, no mai ajuden a deixar de fumar, al revés, continuen afavorint l'hàbit, no?, d'estar amb alguna cosa allà inhalant. No.
En fi, doncs crec que ha quedat prou clar. Carmen Monasterio, presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia, gràcies també per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. M'ha sorprès molt aquesta dada, eh? 11 o 12 anys, els nens, i tu deies, Sílvia, fins i tot et deia que deies com menys i tot.
11, segur, jo puc explicar algun cas de nens de 11 anys fumant a la classe.
Però això els hi compren els pares? Vull dir,
no, no, gràcies a la classe. Aquest debat és un altre. És a dir, un nen de 14 anys es pot... com compra el tabac, ja no el va pagar la parella, el tabac, el que parlàvem abans, com un nen de 14 anys accedeix a comprar tabac, com un nen de 14 anys com pot comprar, com pot tenir 5-6 euros cada dia per comprar tabac, aquest és un altre debat, eh?
Sí, però que comprar-se també un vapejador i, com dius tu, fumar a la classe, em sembla ja surrealista.
Sí, i obrir finestres...
Que els hi preuen anant al mòbil, però no els hi preuen el vapejador.
Clar, perquè com que porten totes les motxilles... Bueno, és
clar, però és que si no hi entrem un altre cop en el prohibir tot, no? Vull dir, hem tingut el debat de si s'havien de prohibir els mòbils sí o sí.
Plantegeu-vos que si l'edat està tan baixa amb totes les coses, és per alguna cosa.
Però també fumaven abans, bueno, i ara també va haver canalla que fuma, però no és...
De gent jove, i jo, perdona, però és que nosaltres érem uns cafres. Érem uns cafres nosaltres. O sigui, als 13-14 anys ja començàvem a fumar alguna mica...
Però no se sabia tot el que passava.
I ara resulta que els pobres nanos són... Home, no... Hem anat a millor en tot. Sí, hem anat
tot. Amb el tema adolescent,
amb el tema de consciència dels nanos amb el qual, amb el tema de consciència del tabac. Cada cop els arriben més missatges.
Quants anys tenen els teus fills, Oriol?
El meu fill té 13 anys, per tant, jo ho veig, que els nanos... Altra cosa és que després, òbviament, molts hi cauen i molts ho proven, però l'entorn social en què es troben aquests nanos és molt millor que el que ens trobàvem nosaltres. A la nostra edat, quan anaves a l'institut, et foties a fumar a primer de bub, home, per la mort de Dia.
La diferència, però hi ha una diferència important.
Alguns nanos proven el tabac als 3
anys. No el proven. El que passa és que hi ha una diferència important. Fumant de manera permanent.
Et deixes una diferència important.
Moment, Oriol. Deixa parlar el Rafa, va.
Et deixes una cosa important, que jo crec que és el que explica tot. Hi ha una diferència important entre la joventut d'abans i la joventut d'ara, que és que abans nosaltres érem joves. Aquesta és la principal diferència.
Aquesta és la gran diferència.
Clar, home, i tant. És a dir, la literatura està plena de boomers, per dir-ho en llenguatge actual, queixant-se de la joventut d'abans. Ara m'estic llegint un llibre, que és molt friqui, però m'estic llegint un llibre sobre el renaixement del segle XII, on un dels autors es queixa de la nova joventut. Imagineu, el segle XII, no? Que deia doncs, que la gent del 1110 era millor que la gent del 1130. I per nosaltres... És a dir, que això ha passat sempre. Això ha passat sempre. El que sí que és veritat que hi ha una cosa, i això hem de lluitar, les grans indústries busquen nous consumidors sempre,
però
sempre.
No es pas d'ara,
però vull dir, és a dir, a veure, pensem, això passa i en els grans debats que tenim sobre, perquè clar, nosaltres tenim responsabilitat com a pare, bueno, jo no sóc pare, però vull dir, la nostra generació té la responsabilitat i té aquesta mirada com a pare. Hem de lluitar contra la indústria del tabac que es renova. Fixeu-vos, abans parlàvem, és que vam haver de passar de la conscienciació que el tabac era bo i fins i tot tenia imatge social positiva, sigués per la masculinitat o per la fem fatal, pel que sigui, a que era dolent. Doncs ara hem de començar a conscienciar, perquè això és molt xulo, els vapejadors, és molt xulo, és molt guai, hem de lluitar. Igual que la indústria pornogràfica, és a dir, no és que els nostres fills busquin pornografia, és que la pornografia busca els nostres fills, perquè és una indústria molt important, una de les indústries que mou més diners, i amb això és el que hem d'anar lluitant.
Però el risc de l'accés molt més fàcil ara en tot, en la beguda, en l'alcohol, en el fumar, en el porno, ara l'accés...
No!
És Ostres,
no! Era facilíssim fumar. Era facilíssim fumar. Als 14 anys era facilíssim.
De fet, te'n donaven.
Te'n donaven.
Tu anaves a un casament i eres una criatura i et deies, va, fuma't un cigarret avui, que no passa res.
Que l'accés d'ara amb els nens de 13 anys era el mateix.
I tant.
I doncs jo no sé on vivíeu, perquè jo no tenia accés de res ni el nom important.
L'havies d'estar internada en algun lloc.
Ja ho hem entès.
Aquesta gent d'ordre i de dretes, no sé quina mena de joventut teníeu.
Oriol, va. No, li volia preguntar abans d'acomiadar-nos a la Mireia, que és la persona més jove d'aquesta taula. Suposo que fent aquesta cronologia amb la que hem arrencat avui, t'han sorprès molt algunes qüestions, no?
És que jo tinc totes... Són 36 anys, hem dit, no? Totes aquestes lleis que anàvem fent fins a la del 2010, del 88 al 2010, és menys de 36 anys, però vull dir que fins ara són 36 anys. O sigui, jo tinc tota aquesta època molt barrejada i a banda penso com... Sí que és veritat que hi ha hagut moltes normes o moltes lleis noves amb aquest temps, però em sembla molt fort... O sigui, em queda molt lluny poder fumar en un avió... Poder fumar en un hospital, poder fumar dins la feina, o sigui, em sembla ciència-ficció, absolutament.
Perquè ets molt jove, tens aquesta sort. Nosaltres no ens ho sembla plantat, sembla que ho hem viscut.
Però em costa molt de creure que una cosa, sabent tot el mal que fa, o sigui, tenint tota aquesta informació, em costa molt d'entendre com hi ha gent que ho continua fent, i a sobre, gastant-se diners.
Davant dels cotxes, estimada. Jo vull veure la Mireia quan tingui la nostra edat dient, ja, però és que nosaltres anàvem amb cotxe per la Diagonal, i tenir una Mireia ardèvol de la seva edat... Dieli, en sèrio, que no podíeu anar amb cotxe per la Diagonal? Cadascú amb el seu cotxe.
Molt fort, que sí.
I, però amb el cotxe buit, sense ningú a dins.
Una persona per cotxe.
Una persona per cotxe, que fort.
Mireia, tu també deus fer alguna cosa inconfessable que no et va bé.
Mira, ara traurem aquest
tema. Traiem-ho tot.
Com que és inconfessable, no ho direm ara.
Sí que és veritat que dins el meu cervell de persona del 94, hospital i cigarro, no es pot casar.
Curtíssim.
Mireia, gràcies.
A vosaltres.
Va, fem una pausa i de seguida parlarem d'aquesta novetat que hem tingut aquesta tarda, que Carles Puigdemont s'ha traslladat a viure a la Catalunya del Nord i també tot això en aquest context d'aquest debat que avui plantejava Pere Aragonès aquí al Món a RAC1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Dos quarts de deu se'ns ha fet tard, avui, parlant del tema del tabac. Encara que no hi ha cap fumador a la taula, és un tema que, vaja, i que segur que ens sentirem a parlar.
Sí.
Ens crema els dits.
A veure, avui, com dèiem, hem tingut aquesta novetat, que Carles Puigdemont s'ha traslladat a la Catalunya del Nord. De moment, havia presentat la candidatura a Elna. Demà, doncs, s'ha d'aprovar aquesta llista, la qual n'hem sabut els noms avui, també a la Catalunya del Nord, però el que no sabíem era aquest trasllat. Ara de seguida connectarem amb la Laia Colomer, que és allà seguint-ho, però us ha sorprès o no aquesta notícia? A veure, Oriol.
No, bueno, no m'ha sorprès i m'ha deixat bastant diferent, la veritat. Però sí, s'entenc que si la seva idea és tornar a tampar un punt sobre l'amnistia i vol intervenir d'alguna manera en la campanya d'una manera més directa, doncs suposo que és lògic que es traslladi més a prop, no?
Dolors.
Sí, igual. També pensava que, clar, la seva candidatura ha de... Tinc la sensació de generar notícies i posicionaments molt al voltant del que han estat els eixos de la seva campanya i de la seva candidatura. I aquestes eleccions tinc la sensació que encara no sé ben bé de què aniran, però no aniran del que hem, no? del debat nacional exclusiu que hem tingut en els darrers anys. I això és un perill per la candidatura de Junts, que encara no els he sentit manifestar-se en altres temes. No? Per tant, tot el que els escori cap al debat identitari o nacional... jo crec que forma part de del seu relat o de la seva candidatura, però se'm fa difícil veure'l parlant, no sé, del problema de l'habitatge, de la sequera, no?, de temes de mobilitat, d'infraestructures, de planificació, d'altres problemes.
Sí, creieu que ell no n'és conscient d'això, sí, que ha de parlar de tot? Sí.
No, però l'estratègia és molt aquesta. A veure, jo penso que Junts... Jo amb això discrepo, Jo crec que Junts té la campanya bastant ben plantejada i bastant ben enfocada, i crec que el seu fort sap quin és, que és la idea aquesta, d'alguna manera, de recuperar aquest debat sobre la independència. Després hi ha, si entres en detalls, és una altra cosa, no? Però aquest detall de la legitimitat, del 155, etc. Per tant, jo crec que no, que jo crec que té una campanya ben plantejada, igual que crec que la té molt ben plantejada el PSC, precisament orientada a defugir tots aquests temes, i per tant és lògic que digui, no, jo demà haig d'anar a debatre enlloc fora de Catalunya sobre amb candidats que no hi són. I el que em sembla que veig molt més descol·locat és Esquerra Republicana de Catalunya. La veig descol·locadíssima, i tots aquests anuncis que fa tota aquesta setmana que porten amb anuncis estranys, que si el finançament, que si la Conselleria del Català, que si un fitxatge mediàtic... Tot, per mi ho veig tota una certa...
Proposta del referèndum, també.
La proposta del referèndum. Jo crec que està molt descol·locada a Esquerra i no sap per on tirar. Si per una banda està incòmode defensant la seva gestió, i això en un candidat que va a la reelecció és molt, molt perillós, perquè clar, si tu també precisament has governat, en teoria hauries d'anar a potenciar tots aquests aspectes de la gestió. I alhora vol entrar en un terreny, que és aquest terreny de Junts per Catalunya, i és un terreny perillós, i per tant aquesta idea seva d'avui d'Aragonès, aniré a França a debatre, tampoc acabo d'entendre quina mena de resultat li pot donar.
Rafa.
Bueno, de totes formes, normalment et proposen debats, és molt curiós, perquè normalment qui proposa debat és qui reta el que està al govern, normalment. És a dir, si us fixeu, la lògica és qui està a l'oposició, és qui reta el que està al govern. A veure, jo crec que quan es proposa un debat a la Catalunya Nord, és un debat perquè sap perfectament quina és la seva situació, diguem-ne, demoscòpica. És la situació que hi ha. A veure, el problema de l'independentisme és la credibilitat que podia tenir. És a dir, Carles Puigdemont ens ofereix un menú, diguem-ne, un 2.0 del que va oferir el 2017, aquí la credibilitat que pugui tenir en el seu electorat. És a dir, l'any 2017 no és l'any 2024, és molt diferent, veurem, és a dir, veurem si Junts s'adapta. I això que ha comentat la Dolors em sembla importantíssim. Ell per què fa aquest pas? Jo crec que hi ha tres motius bàsics. És a dir, el primer perquè aquesta imatge de presidenciable, no?, que li ha volgut donar, fins i tot amb aquest color blau, etcètera, etcètera, està molt bé, però el que veiem és que els catalans i les catalanes, demoscòpicament, ens diuen que els hi preocupa problemes de tocar carrer. I en aquests moments no és tan important, malgrat que un pot ser independentista o no ser-ho, no és tan important el concepte si hi haurà un referèndum o un referèndum, sinó els problemes de carrer, no? I amb aquí, doncs, ell ha de fer algun tipus de pas per fer-ho. Segon, perquè la seva promesa de s'apropa és una promesa factible, és a dir, no és el mateix. Tu no pots fer una campanya a la Generalitat de Catalunya des de Brussel·les. És a dir, clar, el més a prop que tens, fins i tot nosaltres culturalment, és la Catalunya Nord, amb la qual ho fas des de la Catalunya Nord. I jo crec que aquests són els eixos fonamentals perquè ha de posar en relleu la normalitat que suposa que un candidat a la Generalitat no pugui ser aquí. I estan a la Catalunya Nord, però sense creuar la frontera, és el millor escenari que tu pots fer per dir, escolta, soc aquí, però encara no puc creuar, per què? Perquè hi ha encara una anormalitat, malgrat tot el que ha passat, que no, m'impedeix que jo pugui creuar la frontera.
Ara et deixaré també que diguis la teva, Sílvia, però és que tenim la Laia Colomer, que està d'enviada especial de RAC1 a la Catalunya del Nord. Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui, com dèiem, aquesta tarda ens sorprenia una mica aquesta notícia de Carles Puigdemont. Se sap quant de temps fa que s'hauria traslladat a viure aquí?
Doncs sí, pel que ens comentaven fons de Junts avui, s'hauria traslladat fa un parell de setmanes. Ens han comentat que des de Setmana Santa, més o menys, doncs, que s'ha traslladat a viure aquí. Si us recordeu, fa només un parell de setmanes, just abans de Setmana Santa, sí, va fer l'acte en què va oficialitzar la seva candidatura des d'Elna, doncs, una mica després d'aquell dia, per Setmana Santa, doncs, va fer el trasllat des de Waterloo fins aquí a la Catalunya del Nord.
El que no sabem és exactament a on. No sabem si és a Elna, on s'estan fent la majoria d'aquests actes, o és en un altre espai, no?
Està a la comarca del Vallespí. Ens han comentat des del partit això, que està al Vallespí, però sense concretar doncs quin és el municipi que està. Això sí, ens han dit, no, que està a menys d'una hora de casa seva, de Girona, per tant, però no se sap això exactament quin municipi és. Sí que és a la comarca del Vallespí, aquí a la Catalunya del Nord.
Clar, l'explicació que s'ha donat, o la justificació que s'ha fet, és amb aquesta voluntat d'intensificar la campanya. Això vol dir que tots els actes de Junts es faran a la Catalunya del Nord, o que estaran repartits, o que tota la cúpula de Junts es desplaçarà a la Catalunya del Nord durant les dues setmanes que duri la campanya?
Tots els actes no es faran des de la Catalunya del Nord, però sí que se'n faran molts. El que ens han comentat és que volen que sigui una campanya amb un Carles Puigdemont presencial. Això a diferència de les altres eleccions on ell també era el candidat de Junts, per exemple, les del 2017, també les del 2021. Ell era ja el cap de llista, però la campanya es va fer bàsicament per Catalunya. La diferència ara és que sí que volen que hi hagi molta presència de Carles Puigdemont, i per tant, molts dels actes es faran aquí a la Catalunya del Nord. Això no vol dir que siguin tots, però sí que uns quants podem donar per fet, no ho tenim, no ho sabem, encara no ho sabem, però potser l'inicial, l'acte no, més central de campanya, molts sí que seran aquí, per tant que ens tocarà anar força.
Anava a dir que tocarà tornar-hi, això segur, Laia?
Ho donem per fet, sí, ara estàvem uns quants companys per aquí anant a sopar i tots ja tenim assumit que ens tocarà voltar bastant aquesta campanya.
Abans dèiem que demà s'ha d'aprovar la llista definitiva, però avui hem conegut els noms, no? Sabíem el número 1, el número 2, també els caps de llista de cada demarcació, però també hem sabut el 3, el 4 i alguns noms nous que s'incorporen, no?
Exacte, sí, si ho recordeu, fa dues setmanes Carles Puigdemont va dir, no?, que volia una llista que fos transversal, que anés més enllà del partit. De fet, aquesta setmana coneixíem, no?, la número 2, que és l'empresària Ana Navarro, però sí que el cert és que els principals noms de la llista, els que ocupen, podríem dir, els 10 primers llocs, sí que són noms molt vinculats al partit i molt propers a Carles Puigdemont. De fet, el número 3 és Josep Rull, que va ser conseller en el seu govern. De fet, és l'únic exprés per l'1 d'octubre que està en una candidatura, perquè ell, després de la reforma del delicte de sedició, ell ja no està inhabilitat i, per tant, és l'únic exprés que es presenta a aquestes eleccions. La número 4 és el càrrec institucional més important que té ara mateix Junts, que és la presidència del Parlament, aquest número 4 que ocupa Anna R, i així anar tirant fins al número 10 són persones molt properes a Carles Puigdemont. De fet, al número 5 hi ha Albert Batet, que és el cap de campanya i també fins ara era el president del grup parlamentari, i al número 7, per exemple, hi ha el vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius. Per tant, persones molt properes, molt del nucli de Carles Puigdemont. I pel que fa, no, als independents, això que ell havia comentat fa dues setmanes, que volia una llista que anés més enllà de les sigles del partit, sí que a banda d'Anna Navarro, en aquests 10 primers llocs de la llista, doncs apareixen dos independents més. En el número 6, Enato Domingo, l'escriptora, i també en el número 9, l'historiador Agustí Colomines. Això seria, no?, les posicions de sortir d'aquests 10 primers llocs, però també, per exemple, en el número 11 apareix l'exconseller Jaume Giró, el número 13 l'exconseller Lluís Puig, que ell mateix, no?, va demanar, doncs, poder anar a la llista de Junts per les eleccions del 12 de maig, però sí que aquestes posicions de sortida, els principals llocs de la llista, sí que l'ocupen persones molt, molt properes a ell.
Laia, demà què està previst que es faci? És al matí, l'acte?
Sí, exacte. Avui aquesta llista l'ha validat a l'executiva de Junts. Demà al matí es reuneix el Consell Nacional a Elna, que li donarà llum verda definitivament, i després serà en un acte també a Elna, al migdia, 12:45, on es farà un acte en què es presentarà aquesta llista. I de fet ens comentaven aquesta tarda des de Junts que ja s'han inscrit, no?, per aquest acte de demà entre 1.300 i 1.400 persones. Per tant, que demà, tal com va passar fa dues setmanes quan ell va oficialitzar la candidatura, demà a Elna, doncs que també s'hi espera molta gent. Sí, sí.
Laia, moltíssimes gràcies, que vagi bé demà.
Que vagi bé,
bona nit. Bona nit. A veure, Sílvia, que t'havia deixat amb la paraula a la boca gairebé.
Bueno, és que bàsicament la Laia ho ha explicat tot molt bé. Part de l'objectiu de que el president Puigdemont es traslladi a la Catalunya del Nord és per la seva voluntat de fer una campanya 50-50. Bueno, potser inclús s'està dissenyant el tema de la campanya, però segurament serà...
Sí, d'anar a dir 50-50?
Jo crec que més.
O 60, allà, 40...
És a dir, hi ha dos mítings que són molt importants, que és el principi i el final. Aquests segurament se celebraran allà. El del mig, jo no m'atreviria a dir que se celebrarà allà, perquè també les eleccions són a Catalunya, per tant, no del nord només, és la Catalunya nostra. Sí que hi veurem una campanya que no sé qui us ho comentava, l'Oriol o la Dolors. Sí que tornarem a veure una posada en escena de la governança correcta de tota la vida. Jo crec que hi haurà una campanya molt barrejada entre què és absolutament compatible entre l'ambició nacional com a país i la governança correcta d'un país. Per tant, aquí sí que potser tocarà els dos flancs, tocarà el flanc que pugui, el més de discurs independentista, que és el que intentarà lluitar-hi o debatre-li des d'Esquerra Republicana, i el de la governança correcta, que és de moment el perfil més més, que estan tomant més el candidat Salvador Illa. Jo crec que hi haurà molts actes allà, crec que també hi haurà molts actes a Catalunya. Tenim, bueno, tenim la gran sort que el nostre país és com molt gran i tots els partits es mouran moltíssim a totes les bandes. El que sí que podria ser que passés és que el que s'ha anomenat tota la vida del comitè de campanya, que es reuneix cada matí durant els 15 dies de campanya, això probablement sí que sigui instal·lat allà on estigui el candidat.
I que anava a dir, també hi ha el tema dels debats, no? Qui representarà Puigdemont en els debats que es facin aquí? Avui dèiem, Pere Aragonès ha fet aquesta proposta d'anar a la Catalunya del Nord, en principi amb Salvador Illa, Carles Puigdemont i ell mateix. Salvador Illa, des del PSC, ja han dit que no faran actes ni debats fora de Catalunya, i si no, ja hi són tots els partits majoritaris. Però, clar, en la representació aquí, la número 2 és Ana Navarro. No sé si creieu que anirà als debats ella o si passarà ja el número 3, que és Josep Rull, que sí que està més acostumat.
O podríem també veure un format de debat híbrid.
Vols dir digital? Mm. Amb connexió de Carles Puigdemont, per exemple.
No? Jo crec que... No sé, vull dir...
És clar, és molt probable.
Ara et sentia, Sílvia, però... Clar, perdoneu, però... Ostres, són unes eleccions al Parlament de Catalunya. El país el tenim, de nou, no?, amb temes... El de la sequera és un tema que vol una gestió delicada i greu. El tema de l'accés a l'habitatge a les grans ciutats és un tema que cruixeix molta gent. I hi ha temes prou importants, per no parlar de molts altres, però per dir-ne dos que són urgents i greus i que volen... No,
el tema. I qui diu que no els tocaran?
Un moment. Dic, el tema de l'educació, llavors, clar, a mi m'agradaria que la campanya centrés en les propostes dels diferents... Ja sé que és molt... Ja gairebé soc molt innocent, però crec que el país té necessitat de tenir debats sobre propostes i alternatives sobre aquests grans debats, perquè tenim una saturació de pilotes endavant i de... I com ho deia abans l'Oriol, no? Tenim un partit que ha estat en el govern i que ha fet una gestió i que haurà de presentar, no?, quina és la seva gestió i quina és la seva nova proposta de gestió.
Però, uns partits, perquè, clar, això que Junts per Catalunya es presenti com ara que ara vol parlar de la bona governança, però escolti, si governen des de fa 14 anys...
Junts per Catalunya no, se't diu la candidatura Junts, més Puigdemont, però... per Catalunya.
Junts per Catalunya, Puigdemont,
qui diu que no sortirà des de fa 14 anys?
Perquè, Sílvia, a mi la idea... Perquè portem 10 minuts parlant d'aquesta candidatura i el gran tema és que ho fan des de la Catalunya Nord.
Però quin problema hi ha? Que no serveix el mateix que el president Puigdemont parli de sequera des d'allà que des d'aquí?
Però és que tinc la sensació que no... Que no en parlarà, perquè la posada en escena...
Digue-ho quan toqui.
D'acord.
Digue-ho quan toqui. Ha passat tota la campanya.
Però quan la posada en escena és posat en èmfasi a on faré els debats, des d'on, si em deixaran entrar via, no, digital o via...
Bueno, però...
Via Zoom, però Dolors, en els debats, això i que no aquest sigui el debat...
Però, Dolors, això no t'ha de preocupar? La cosa és que entri d'on entri i parli de la sequera, o correcte?
A mi el que em preocupa, clar, perdoneu, és que algú vagi votar el dia 12 de maig i el 9 de juny, deixeu-me fer la falca europea, cada vegada la faig, perquè al cap d'un mes tenim eleccions aquestes europees. És a dir, el que em preocupa és que la gent trobi motius, cadascú, en els seus referents polítics i amb la seva ideologia...
Però això, cada partit això és responsable de motivar el seu electorat,
bueno,
i el que rasqui de l'altre.
Una mica tots també, això, que el debat sigui una mica rigoroset, diguem-ho així.
Això que dius és veritat, perquè la Catalunya... Per això jo abans això parlava de dos conceptes importants. Primer, contraposar la Catalunya del 2024 a la Catalunya del 2017, no és la mateixa, sociològicament parlant, ha canviat moltíssim, i després la credibilitat que pugui tenir cada partit.
Sí, és a dir, tu deies molt
jo entenc la teva preocupació, que es parli de la sequera, que es parli de la principal preocupació dels catalans, però vull dir que al final l'estratègia de cada partit tindrà credibilitat o no tindrà credibilitat. És a dir, Esquerra Republicana tindrà credibilitat quan parla de gestió? Doncs veurem si li passa factura als enfrontaments que ha tingut en els darrers mesos. És a dir, la seva credibilitat. El PSC tindrà credibilitat quan parla de bona gestió? Veurem. Carles Puigdemont tindrà més o menys credibilitat en aquest tema? Home, ell aposta molt, sobretot des del punt de vista, el seu punt fort és el simbolisme, està clar que és el simbolisme. És veritat que quan ell va cap a... I a més estem parlant perquè és un tema que és d'actualitat ara mateix, ja veurem com va la campanya, no? Però és veritat que quan ell va a la Catalunya Nord, entre altres coses, i s'ha dit implícitament en aquest debat, és perquè ell no es pot permetre el luxe de que es parli, com altres campanyes electorals, de que hi ha un candidat virtual i un candidat efectiu. Perquè si no, ara estaríem parlant de que Josep Rull seria el candidat efectiu a la Generalitat de Catalunya. I com això ell ho sap perfectament, aquesta campanya, jo crec, i em pots corregir si m'equivoco, ell es trasllada a la Catalunya Nord i fa campanya real, virtual des de la Catalunya Nord, per dir, escolta, jo sóc el candidat simbòlic, perquè és un simbolisme important dit de l'independentisme, però a més sóc el candidat efectiu perquè ell, la seva credibilitat com a candidatura és que aquesta vegada sí, torni si guanya les eleccions i té oportunitat guanyar les eleccions, millor dit
perdrà la immunitat, amb la qual cosa això la costa una mica més a la credibilitat,
però
és molt important, no és fer el discurs.
Però és molt important que al final Junts per Catalunya necessita Junts per Catalunya, Puigdemont i tota la gent que haguessin posat en el nom, el que necessita és defugir una mica d'aquesta cosa més de la gestió del dia a dia, perquè al final n'és corresponsable, al final ha governat Catalunya des del 2010.
Bueno, perdona, Oriol, i perquè el seu soci natural en les temes és el Partit Popular.
No, però perdona, en el cas de Catalunya concretament...
En els temes del dia a dia.
En el cas de Catalunya concretament hi ha una aliança des del 2010 que funciona com un rellotge suís entre Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya, amb l'afegitó, amb la crossa seva indispensable de la CUP, que ha fet possible totes les investidures des del 2010. Aleshores, Junts
home,
per Catalunya...
Que funciona com un rellotge suís.
En investidures funciona com un rellotge suís. Home, comptem tots els presidents, Mas, sí, Torra, Puigdemont, Aragonès... Amb investidures, altra cosa és el dia a dia, però amb investidures funciona com un rellotge. Si suma, suma. Aleshores, presentar-se com a oposició d'això és molt difícil per Junts per Catalunya. Dir, és que tot el que s'ha fet a Catalunya s'ha fet malament els darrers anys en gestió. Home, si era vostè, Jaume Giró feia un vídeo l'altre dia dient que s'havien de fer no sé quantes coses. Però escolta, si vostè era conseller, què m'explica ara? Per tant, en aquest terreny ho té malament. Ara, en el terreny del simbolisme, de la cosa patriòtica, de la cosa nacionalista, de la cosa fins i tot romàntica, hem d'anar cap allà. Aquí té més possibilitats i, per tant, jo entenc que legítimament plantegin la campanya més en aquests termes que no en els de la gestió que tot preocupen més, Dolors.
11 minuts i arribarem ja a les 10 de la nit. Va, deixarem el tema aquí. Avui us deixaré marxar una mica abans perquè tenim l'Edo de Batlle amb el fix, però abans, deixeu-me que us recordi una cosa. Si dimarts que ve no teniu plans, no sabeu què fer, a RAC1 celebrem els Premis DRAC. Una gala que farem al Palau de Congressos de Barcelona. Els guardonats hi ha la cantant Muixca, l'entrenador del Girona Michel Sánchez, el Mago Pop, l'Hospital de Sant Joan de Déu, Àngel Velasco de Torrons Vicenç, Nada Adal, el Festival Sónar, RCR Arquitectes i el Club Patinatge Artístic Olot. També tindrem actuacions musicals de la Maria Jaume i del Pol Cín, de finalista d'aquesta darrera edició d'Operación Triunfo. El presentador serà el Xavi Bundó, l'editor del Via Lliure, i si vosaltres no us ho voleu perdre, doncs heu d'entrar a rac1.cat, omplir el formulari que hi ha per poder inscriure-us i viure amb tots ells aquesta tercera edició dels Premis DRAC, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Vueling, amb la col·laboració d'Unión Suiza Joyers, d'Aena, de Mila i de Fira de Barcelona, i amb el suport també de la Generalitat de Catalunya. Així que si us ho esteu pensant, ja ho sabeu. RAC1.cat, us inscriviu allà i ja ho tindreu fet. Dimarts que ve els Premis DRAC des del Palau de Congressos de Barcelona. Va, ho deixarem aquí. Tertúlia d'aquest divendres, que hem començat parlant d'aquestes restriccions pel que fa a fumar a les terrasses, també a l'interior dels vehicles. Veurem com acaba tot plegat. En tot cas, Sílvia Cànovas, Oriol Ribet, Dolors Camats i Rafa López. Gràcies un divendres més per acompanyar-nos. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.
Igualment.
Bona nit. Una pausa i de seguida arriba l'Edu de Batlle.